tarda. Ara són les 2 del migdia. A Espanya, l'edat amb què es té el primer telèfon mòbil és de mitjan als 11 anys i es calcula que el 98% dels adolescents que tenen aquests dispositius estan registrats en alguna xarxa social i fins a un 83% ho estan en 3 o més xarxes socials, ja sigui Instagram, TikTok o Twitter, entre d'altres. A més, un estudi publicat recentment demostrava que 6 de cada 10 joves tenen dependència de les xarxes socials, és a dir, que no poden viure sense fer-les servir a diari. I un cop dins d'aquestes xarxes, els usos principals que fan de l'entorn digital als joves i adolescents són per comunicar-se, buscar informació o per simple oci digital. I a tot això hi dediquen gairebé 7 hores al dia de connexió, cosa que suposa un alt risc d'addicció a les pantalles. Per tot plegat, el govern espanyol es posa les piles i avui ha aprovat per fi un avantprojecte de llei que vol regular tot el contingut al que estan exposats els adolescents i limitar-ne també el seu accés.
Está en juego la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes en este país y también la tranquilidad de nuestras familias.
És el resum de l'objectiu que té el govern espanyol. El feia el ministre Félix Bolaños ara fa una estona després del Consell de Ministres, on, com dèiem, s'ha aprovat aquest projecte inicial que ara s'haurà de portar al Congrés dels Diputats per al seu debat i posterior aprovació. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Els pares tindran l'opció de posar límits als seus fills bloquejant aplicacions perquè la llei obliga els fabricants a instal·lar un control parental per defecte.
Sí, la norma planteja que els mòbils, les tauletes i també altres dispositius electrònics incorporin de fàbrica un control parental gratuït, accessible i molt senzill. La intenció és que aquesta funció es pugui activar de manera clara pels pares o tutors que podran decidir quines aplicacions, serveis i continguts limiten els menors i també limitar el temps d'ús. A més, s'haurà d'incloure un etiquetatge per advertir si un contingut digital és apte o no és apte per menors d'edat. Aquest sistema haurà de mostrar un llenguatge comprensible i accessible per persones amb discapacitat, com ara nens amb autisme.
De seguida detallarem què diu el text d'aquesta nova llei que proposa el govern espanyol, que arriba també en ple debat sobre l'accés dels nens i dels adolescents a aquests dispositius que els adults fem servir a diari, com són els telèfons mòbils. Paral·lelament, d'altra banda, avui s'ha confirmat que l'ocupació torna a estar en xifra rècord. De fet, des de l'any 2008, que el mercat de treball no tenia tan bones dades. El maig s'ha tancat a Catalunya amb 3,8 milions de persones treballant. Són 42.000 empleats més que el mes d'abril.
I això vol dir que les llistes de l'atur s'han reduït en 6.248 persones i la xifra total d'inscrits ha quedat en una mica més de 330.000. Això és un 1,8% menys que l'abril i un 1,58% menys que ara fa un any. I al conjunt d'Espanya, el nombre de persones registrades a l'atur aquest maig ha baixat en 58.650 persones respecte al mes anterior.
El govern català treu pit d'aquestes dades, però diu que encara queda feina per fer.
Catalunya segueix encapçalant les posicions de lideratge respecte tant a l'ocupació com respecte a l'atur.
Tot això en un dia en què ja s'ha normalitzat la circulació a les principals carreteres del país, ja s'han reobert ja els passos fronterers tallats ahir pels pagesos catalans i francesos.
El sector agrari ha bloquejat durant gairebé 24 hores 5 passos fronterers amb Espanya i Andorra de punta a punta del territori des de la Vall d'Aran i fins l'Alt Empordà. Els talls van començar ahir, però abans de les 10 d'aquest matí ja s'havien aixecat tots.
Jo m'esperava més difícil, estava nerviós anant cap aquí, però després l'examen, les preguntes de literatura, molt bé.
Ara he tingut l'examen de castellà i ha anat bastant bé. Ha sigut més fàcil del que m'esperava.
Jo crec que l'examen d'anglès no requereix un estudi molt gran i es pot passar bastant fàcil.
Són, sens dubtes, també els protagonistes d'aquest dimarts. És el testimoni dels estudiants que avui han començat les proves de la selectivitat. Més de 42.500 alumnes catalans s'examinen des d'avui i fins dijous aquest matí. Els ha tocat fer l'examen de llengua i literatura castellana.
Els alumnes han hagut de respondre preguntes sobre les novel·les Nada de Carmen Laforet i la Fundació Tauro Vallejo, unes preguntes que enguany per primera vegada es podien esquivar. A més, els alumnes també han hagut de respondre qüestions sobre un fragment de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón i d'un article d'Irene Vallejo del País.
I avui en els esports, la selecció femenina pot certificar la classificació per a l'Eurocopa de l'any que ve.
Aquesta nit jugant contra Dinamarca i si guanyen ja tindran assegurada la plaça pel campionat europeu que es disputarà l'estiu que ve. El partit es juga a Tenerife davant de milers d'aficionats que ja han esgotat les entrades.
Tot això l'endemà que el Barça de futbol sala s'hagi complicat la vida a la Lliga.
Sí, perquè ha perdut 2-3 el primer partit de les semifinals. El Barça ha sigut superior al Cartagena i ha comptat amb les millors ocasions per endur-se la victòria, però no ha tingut punteria i dijous haurà de guanyar sí o sí per no dir adéu a la Lliga.
És a grans trets el més destacat d'aquest matí de dimarts. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat abans, sabent com sempre quin temps ens espera per a les properes hores. Si ens hem de preparar ja per la calor, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Des de migdia que estan creixent núvols importants a les comarques del nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, i al llarg de la tarda en aquestes comarques i també Catalunya interior, nord de les comarques de Barcelona interior de l'est de Girona, hi haurà ruixats i tempestes localment intensos que podran acumular quantitats importants de precipitació en poca estona. Per tant, compta amb els llocs fàcilment inundables perquè avui l'aigua pot baixar amb ganes. En canvi, a Ponent i al sud poden créixer alguns núvols, però seran poc importants. Les temperatures altes, fa calor, han pujat les temperatures respecte a les d'ahir, màximes en general entre els 25 i els 30 graus, tot i que puntualment al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre es poden sobrepassar aquests 30 graus. Les temperatures seguiran pujant de cara als propers dies, arriben al seu màxim entre divendres i dissabte per començar a baixar a partir de diumenge. Les properes tardes també creixeran nuvolades a les comarques del Pirineu que de forma puntual deixaran escapar algun ruixat, però la resta continuarà lluint el sol.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Tots els telèfons mòbils, les tauletes, els ordinadors i els televisors que es comercialitzin a Espanya hauran d'incloure de fàbrica la funció de control digital parental perquè pugui ser activada pels pares o tutors que podran decidir quines aplicacions, serveis i continguts restringeixen els menors d'edat.
Així mateix ho contempla l'avantprojecte de llei per la protecció dels menors en entorns digitals que ha aprovat avui el Consell de Ministres. La llei també regula l'etiquetatge i els advertiments de tots els productes digitals sobre els continguts aptes o no aptes per menors de les aplicacions. El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, destaca la importància de la llei.
Esos riesgos que todos conocemos, que básicamente son contenidos inapropiados, el ciberacoso, también problemas de adicción a las pantallas y adicción a los dispositivos móviles, y que tenemos también que poner coto desde este instrumento legislativo que hoy estamos impulsando.
Bolaños ha explicat que la llei comportarà algunes modificacions en el Codi Penal que el govern espanyol relaciona amb la privacitat, la insensibilització creixent d'actes de violència, l'assetjament i l'explotació i abús de menors.
Però entrant en el quid de la qüestió, què diu exactament aquest text sobre aquest avantprojecte de llei? Diu que el control parental haurà de ser gratuït per a tots els usuaris i haurà de ser obligatori en tots els dispositius. És a dir, que tots els fabricants l'hauran d'incorporar quan fabriquin l'aparell. A més, haurà de ser accessible. Això vol dir que l'opció d'activar-lo haurà d'aparèixer just en el moment en què s'engega el dispositiu.
Un text que també especifica que el funcionament d'aquesta eina haurà de ser senzill, tant per la configuració com per trobar l'opció i també per triar l'idioma. El podran fer servir pares i mares, però també tutors, i la seva funció serà limitar l'accés a aplicacions, serveis i continguts.
A més, tots els productes digitals hauran d'informar a partir d'ara de forma clara dels continguts que són aptes o no aptes per als menors.
I això vol dir que les aplicacions hauran d'explicar si el contingut que hi veurà l'usuari és sobre violència, sexe, religió, informació falsa, o que si poden causar conductes perilloses per la salut física o mental, o també si suposen despeses econòmiques. Una llei que especifica que aquest punt s'haurà d'explicar sempre amb un llenguatge comprensible i accessible també per persones amb discapacitat, com ara nens amb autisme.
L'avantprojecte de llei s'acompanya també d'un diagnòstic sobre l'impacte dels menors digitals, dels entorns digitals a menors d'edat, que ha fet el Ministeri de Joventut i Infància, amb les primeres aportacions que ha de fer un comitè de 50 experts i que situava, ho dèiem a l'inici, en els 11 anys, l'edat mitjana d'accés al primer telèfon mòbil, tal com recollia també un informe que l'any 2021 va elaborar l'entitat UNICEF.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Són les 2:09. El mercat de treball, impulsat per l'inici dels contractes de la temporada d'estiu, torna a marcar un nou rècord a Catalunya aquest mes de maig passat. Avui hi ha a Catalunya 3,8 milions de treballadors. És la xifra més alta de la sèrie històrica i un increment de més de 42.000 persones respecte al mes d'abril.
I en el conjunt de l'Estat, l'afiliació a la Seguretat Social també ha superat tots els registres anteriors i ara està per sobre dels 21,3 milions, dels quals més de 220.000 es van crear el mes passat. I això es tradueix en que a tot Espanya avui hi ha mig milió de treballadors més que ara fa un any. I com és habitual, en aquest punt del calendari, el sector que més ha crescut és el de l'hostaleria per l'inici de la temporada alta al sector turístic.
Ahir és que el mes de maig també s'ha tancat amb un descens pronunciat de l'atur a Catalunya. Concretament, la xifra de persones que busquen feina s'ha reduït ara en 6.200 persones i ara hi ha un total de 330.700 catalans sense feina. És un descens aproximat del 2% respecte al mes anterior.
Si mirem aquestes mateixes dades al conjunt d'Espanya, el nombre de persones que consten inscrites a les oficines de l'atur va caure en 58.650 al maig respecte al mes anterior, un descens d'un 2,2%. D'aquesta manera, hi ha 2,6 milions d'aturats a tot l'Estat. La xifra més baixa en un mes de maig és del 2008, quan estàvem en plena crisi econòmica.
El govern català ha valorat avui positivament aquestes dades de l'atur, però remarcant que encara queda marge de millora. N'ha parlat el secretari general de Treball del govern, Enric Vinaixa.
Que hi ha un percentatge important de persones en situació de desocupació que porten més de 2 anys a l'atur. Per tant, nosaltres sempre treballant en les diferents polítiques actives d'ocupació, precisament per focalitzar en aquells àmbits, en aquelles persones treballadores que estan en situacions més complexes.
També des de l'Estat, el govern espanyol veu positives aquestes dades al conjunt de tota Espanya. És la vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz.
Un mes más, hemos vuelto a alcanzar otro récord de personas trabajando en nuestro país, con 21,3 millones afiliadas a la Seguridad Social. Es el mejor dato desde que hay registro. Nuestras políticas han demostrado lo que algunos intentaban hacernos creer que era imposible. Mejorar los derechos de las personas trabajadoras impulsa el empleo y también la economía.
I per ser una punera que parlàvem del govern espanyol, el jutge finalment ha citat a declarar Begoña Gómez, parella del president Pedro Sánchez, el pròxim divendres 5 de juliol.
Sí, recordem que està sent investigada per un presumpte delicte de tràfic d'influències i corrupció en els seus negocis. La declaració està prevista a les 10 del matí. Dies abans, el 16 de juny, el jutge ha citat a comparèixer 4 testimonis d'aquest cas.
Estel migdia.
Els 42.500 alumnes catalans que avui han començat les proves de selectivitat ja han acabat el primer matí d'exàmens. Aquest dimarts s'han fet les proves de llengua castellana i literatura i la prova de llengua estrangera a la tarda toquen més exàmens. Un fragment de la novel·la La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, era el text que apareixia en l'opció A de l'examen de castellà i en l'opció B el text era un article d'Irene Vallejo, titulat Jo fanàtica, aparegut al País l'any 2023.
Els estudiants han hagut de resumir el text de l'opció escollida i respondre a les preguntes que se li formulaven sobre aquests textos. I també han hagut de respondre dues de les 4 preguntes. Unes eren sobre les lectures obligatòries Nada, de Carmen Laforet i la Fundació d'Antonio Buero Vallejo, i dues preguntes més sobre figures retòriques. Del total, dues s'havien de respondre justificant-les per escrit, però n'hi havia dues més que eren tipus test. En general, els alumnes han sortit contents d'aquesta primera prova.
Bueno, yo he triat l'opció A perquè he vist que el text era un text argumentatiu i, bueno, anem a lo fàcil.
Em sé que seria més difícil en general perquè veien altres exàmens i coses així, em sent una mica més complexos, però l'he trobat bastant fàcil en comparació a altres anys.
Són coses que s'han treballat, no? I al final, bueno, és pràctica i és saber què s'ha de posar a cada text.
D'altra banda, també han hagut de respondre qüestions sobre textos de Carlos Ruiz Zafón i sobre un article d'Irene Vallejo, per exemple, identificar una frase gramatical i un contrast semàntic. A la part comuna, que han fet tots els alumnes, entre altres exercicis, han hagut de descriure una seqüència gramatical amb un complement locatiu argumental, un verb transitiu, un adjectiu qualificatiu i un determinant demostratiu. Després de l'examen de castellà, ha estat el torn de la llengua estrangera, escollida en aquest cas entre anglès, francès, italià o alemany.
A les 3 de la tarda comencen els exàmens amb les assignatures específiques escollides, poden ser física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències naturals i literatura dramàtica. Demà, que continuen aquestes proves de selectivitat, el primer examen serà el d'història o història de la filosofia. Més temes d'aquest dimarts. Els pagesos no han esperat a les 10 del matí i han aixecat els talls fronterers entre Espanya i França molt abans, a primera hora d'aquest matí de dimarts. Unes protestes que van començar, recordem, ahir i que s'han allargat 24 hores per reclamar millores en el sector.
Sí, tot i això, els manifestants acusen el govern espanyol de no escoltar les seves peticions i avisen que totes aquestes mobilitzacions continuaran. El portaveu de Revolta de Pagesa, Martí Planes, lamenta que el Ministeri d'Agricultura els ha penjat el telèfon.
El nostre govern espanyol no ens ha volgut escoltar. Va rebre trucades ahir a la tarda, ens va agafar un moment i ens va deixar mitja explicació i ens va penjar el telèfon. I no, voldríem que ens escoltés, però no hi ha hagut maneres. Sí, sí, el Ministeri, sí. Continuem amb la lluita i a veure si a base d'anar-hi doncs ens escolten.
El tall de l'AP7 a la Jonquera s'ha aixecat aquest dimarts quan passaven pocs minuts a les 9 del matí, gairebé una hora, com deies abans, del previst. La cinquantena de tractors que quedaven han girat cua i s'han dirigit escortats per la policia fins a la sortida 3 de Figueres. Els pagesos de Busós tampoc han esperat a les 10 per aixecar aquest tall i els que tallaven la frontera a la part francesa, a pocs quilòmetres de la població de l'est, van marxar ahir a mitja tarda.
Doncs un sector que es troba també en un estat crític és el de l'atenció primària, fins al punt que aquest estiu no es cobriran les vacances dels metges de família ni de les infermeres perquè no hi ha prou professionals a la borsa de treball i perquè no hi ha prou pressupost perquè el govern no va poder aprovar els comptes d'aquest any. Des del Palau de la Generalitat asseguren que això no suposarà cap daltabaix per al sistema de salut i que garantiran que les zones més turístiques del país comptin amb el personal sanitari. Marxem en directe al Palau de la Generalitat. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el periòdico explicava fa uns dies que el fet que la Generalitat no tingui nous pressupostos fa que aquest any no només es deixin de substituir les baixes dels metges, que ja fa temps que l'estiu no es cobreixen perquè no hi ha prou professionals a la borsa, sinó que per primer cop tampoc es contractin infermeres o personal auxiliar substituït. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, diu que això no impedirà que tothom que ho necessiti sigui atès i que, sobretot, reforçarà les zones més turístiques on a l'estiu hi ha més demanda del servei.
Pel que està treballant el departament i és per garantir absolutament l'assistència per totes aquelles persones que ho necessitin i sobretot en aquelles zones on l'assistència, precisament la demanda, creix durant els períodes estivals. I a ningú se li escapa que aquestes són sobretot les zones de platja i també altres zones turístiques que veuen incrementades fins i tot en alguns casos multiplicada fins a 3 o 4 vegades la seva població estacional de la resta de l'any.
Alguns dels caps que podrien veure's afectats són el de la Guineueta o el del casc antic de Barcelona, que podrien tancar els caps de setmana.
Gràcies, Judit. I canviant de qüestió, però també en la salut, atenció amb aquest estudi que s'ha presentat avui, que conclou que els efectes del canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica també incideixen en la salut mental, amb un augment de mortalitat per suïcidi i de la xifra de trastorns mentals quan fa més calor.
Un treball liderat per investigadors de l'Hospital Clínic ha revisat totes les metanàlisis fetes al món sobre les conseqüències de l'escalfament global i la pol·lució sobre la salut mental. Els científics estimen que l'escalada de la temperatura ha provocat un increment del 5% en els casos de suïcidis i calcula que augmentarà el 2050 fins a la xifra del 7%. Ho resumeix així el cap de psiquiatria del Clínic de Barcelona, Eduard Vieta.
La gent no es suïcida per l'augment de la temperatura, però la gent se suïcida normalment perquè està sent molt malament. Sovint darrere el que hi ha és una depressió, una patologia psiquiàtrica, això més del 90% dels casos, però sembla que realment aquests augments de la temperatura estan generant un malestar emocional que és com una gota més que afegeixes al got quan la persona ja té el got ple.
D'altra banda, l'estudi també conclou que l'exposició a diversos contaminants provoca una major incidència de la demència o el deteriorament cognitiu.
Més temes. Tres associacions de víctimes d'abusos expressen el seu malestar per les declaracions que va fer el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, sobre com afronta la conferència el pla per indemnitzar-les.
El president dels bisbes espanyols va avançar que l'estiu aprovaran el pla després de reunir-se amb el papa. Les tres associacions de víctimes mostren la seva perplexitat perquè asseguren que Argüello va manifestar que les víctimes estarien presents a la presa de decisions durant el plantejament inicial i també el desenvolupament d'un pla de reconeixement, reparació i indemnització econòmica després de l'última reunió amb ell. Es consideren enganyats i, segons diuen el comunicat que han fet públic fa pocs minuts, es troben una vegada més amb promeses incomplertes concretes per part de la conferència.
I avui també hem sabut que projectes per acollir i atendre persones en risc d'exclusió social, iniciatives d'atenció integral de víctimes d'abusos o programes per combatre la soledat no volguda de les persones grans són alguns dels projectes que rebran diners del Fons d'Acció Social que va obrir la Sagrada Família.
I entre els projectes seleccionats destaquen el programa Llar Pere Olivares de Càritas Diocesana de Barcelona, que atén persones en procés de reinserció social, i el servei d'acompanyament a la gent gran que fa la comunitat de Sant Egidi o el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. I també rebrà diners de la unitat AIDA de la Fundació Concepció Joventeny, que aborda integralment l'atenció a víctimes d'abús. D'altra banda, subvencionen projectes per la defensa dels drets i l'atenció de persones migrades, com és el cas de Migrar Studium. I també ha entrat dins d'aquesta convocatòria l'associació 2 de 10 per la millora del barri de la Sagrada Família i per fer front a les necessitats bàsiques dels veïns.
I és que fins a 650 projectes d'acció social que s'han presentat en aquesta primera convocatòria, i la Sagrada Família, per cert, ja té previst obrir aviat una segona convocatòria. Més coses a les carreteres. Els Mossos vigilaran aquest estiu amb drons, helicòpters i controls policials les autopistes catalanes per combatre els furts i els robatoris en aquestes vies durant l'època de més mobilitat. Ho han explicat responsables del cos, que han indicat que des de l'alliberament dels peatges en aquestes carreteres hi ha hagut un increment d'aquesta tipologia de delictes d'entre un 15 i un 17%.
L'any passat van comptabilitzar-se prop de 3.900 fets i en els primers mesos d'aquest any un miler. A més, entre l'any anterior i els primers 3 mesos d'aquest any, la policia ha arrestat 221 multireincidents especialitzats en aquests delictes. Per una banda, hi ha els delictes de furt i robatori a vehicles en què els lladres recorren enganys per rodes punxades, falsos policies o estratègies de descuit, i que representen un 70% dels fets que s'investiguen. I per l'altra, hi ha l'activitat dels taloners, les organitzacions que fan robatoris de mercaderies a camions i que, segons els Mossos, representen el 20% del global. Per això s'ha pensat aquest nou dispositiu. En parla la inspectora Elena Martínez, és sotscap de la Divisió de Trànsit.
Es van fent durant la setmana, orientant-ho sobretot en èpoques estivals i els caps de setmana, que és quan hi ha un augment considerable de viatgers a la xarxa.
Els Mossos expliquen que els lladres no acostumen a ser violents, tot i que en determinats casos poden actuar amb violència per assegurar-se el robatori o la fugida.
I marxem ara cap a la ciutat de Barcelona, on han rebut un nou revés els antics ocellaires de la Rambla. El Tribunal Suprem ha descartat que les parades d'ocells puguin ser declarades ara Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya, per evitar així que l'Ajuntament els faci fora d'aquest emblemàtic carrer que la reforma.
El Tribunal ha rebutjat un recurs de la Comissió Promotora d'una iniciativa legislativa popular contra la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de desallotjar aquests tradicionals punts de venda d'animals domèstics. La sentència considera que el recurs ha perdut el seu objecte després que el Tribunal Constitucional no va admetre el recurs d'empara dels ocellaires per recuperar les antigues concessions. El Suprem no s'havia de pronunciar sobre el reconeixement en si, sinó determinar si es van vulnerar els drets fonamentals dels promotors quan l'Ajuntament de Barcelona els va donar un mes per abandonar els seus llocs mentre encara estava en tramitació aquesta iniciativa legislativa popular que havien presentat per intentar que es declarés la seva activitat patrimonial cultural immaterial de Catalunya. Quan el Parlament va rebutjar aquesta iniciativa, l'alt tribunal va rebutjar arxivar el recurs interposat, malgrat que ho va demanar el consistori Barcelona.
I pel que fa a la crònica de successos, la policia investiga un tiroteig que ha tingut lloc al barri del Colobret de Figueres, que va acabar amb un ferit per un tret al peu. Va passar la matinada de dissabte a diumenge al carrer Major.
Sí, la policia va rebre l'avís dels trets a través del 112, però quan van arribar a la zona ja no van trobar res. Més tard, l'Hospital de Figueres els va comunicar que havien rebut un ferit d'arma de foc i s'hi van desplaçar. Com que es tracta d'un incident amb una arma de foc, el cas està en mans de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos.
I passarà alerta parlant de Figueres, si sou d'aquesta ciutat, perquè l'Ajuntament ha avisat d'un intent d'estafa per internet amb missatges que es fan passar pel compte oficial de la Casa Natal de Salvador Dalí.
Sí, segons detalla el consistori, el missatge informa als usuaris que han estat seleccionats com a guanyadors d'un concurs que no existeix, i per poder reclamar el premi demanen accedir a un enllaç i registrar-se. A més, afegeix que si aquest tràmit no es completa en un termini de 30 minuts, es perdrà aquest premi. L'Ajuntament adverteix que aquests missatges no s'envien des de cap compte oficial i sol·liciten no contestar ni facilitar cap dada personal.
I acabarem a la comarca d'Osona, on s'han detingut a 14 membres d'una organització criminal que es dedica a estafar ciutadans a través del mètode de fills en dificultats, que consistia que els delinqüents es feien passar per fills de les víctimes per posteriorment demanar-los diners. Amb aquesta pràctica haurien aconseguit uns 30.000 euros.
Sí, els estafadors contactaven amb les víctimes a través de WhatsApp, fingint, com deia, ser els seus fills. En un missatge els deien que tenien el telèfon mòbil trencat o que no funcionava i sol·licitaven una transferència bancària al·ludint a diferents problemes de caràcter molt urgent. A més dels 14 detinguts, la policia també es va identificar un dels caps de l'organització que actualment es troba en presó preventiva per una altra causa pendent.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Quatre, comencem els esports parlant de la selecció espanyola de futbol, que és a només un pas d'aconseguir el bitllet per a l'Eurocopa femenina que es disputarà l'estiu de l'any que ve a Suïssa. Si avui guanyen a Dinamarca, aconseguiran la classificació matemàtica abans d'enfrontar-se encara de nou amb Bèlgica i a la República Txeca. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. De moment, les de Montse Tomé ho tenen tot de cara, ja que han guanyat els tres partits de la fase de grups i s'han col·locat líders en solitari després de la seva victòria davant Dinamarca divendres passat per 0-2. El segon partit entre els dos països es juga avui a Tenerife a partir de 21:45 de la nit, un duel que la selecció haurà d'enfrontar sense la blaugrana Aitana Bonmatí, que té una lesió al múscul adductor de la cuixa dreta. En el seu lloc ha entrat a la convocatòria la també jugadora del Barça, Bruna Vilamala. En parla la seleccionadora Montse Tomé.
Hemos tratado de cuidarla, de ajustar las cargas y al final pues ha tenido que abandonar la concentración porque no, en nuestra idea no está a forzar a ninguna jugadora. Cuando pasa algo así, que no ha sido solo Aitana, han también algunas jugadoras más causado baja, hay que pensar en la palabra equipo.
Espanya acumula 6 triomfs seguits i ha guanyat 14 dels últims 15 duels oficials que ha jugat.
Tot això quan Kylian Mbappé ja és nou jugador del Real Madrid, posant punt i final a un colabrot que ha durat 7 estius. El jugador francès va signar per 5 temporades, és a dir, fins al 2029, i el Club Blanc no ha pagat res pel seu traspàs, ja que el 30 de juny acaba el seu contracte actual amb el PSG.
El jugador es troba ara mateix concentrat amb la selecció francesa per preparar l'Eurocopa, que comença el proper dia 14 a Alemanya, i haurà d'esperar que acabi el torneig per ser presentat al Santiago Bernabéu. Amb el fitxatge del francès es posa en fi a 7 anys d'anades i vingudes en relació amb la seva possible arribada al Club Blanc. Mbappé ha renunciat a una quantitat important de diners per complir el somni de vestir la samarreta blanca. Actualment cobrava a París 70 milions d'euros, una xifra que el Madrid no pot assumir per no trencar l'escala salarial de la plantilla, i aquí cobrarà uns 15 milions d'euros nets cada temporada. Amb aquest reforç, el Madrid es converteix en l'equip amb una de les millors davanteres del món, juntament amb Vinícius, Rodrigo i Bellingham.
Parlem també de futbol sala. El Barça ha perdut el primer partit de semifinals de la Lliga contra el Cartagena. Es complica la vida, ha perdut 2-3 i haurà de remuntar l'eliminatòria per poder aspirar al títol.
Una derrota que implica que hagin perdut l'avantatge del factor pista. Tot i el gol inicial d'Eric al minut 13, els murcians empataven el 15 per mitjà de Tomàs. Pito tornava a avançar el Barça, però de nou el Cartagena empatava amb un gol de Mota al 26. Puigverd marcava en pròpia porteria el 2-3 definitiu. Didac Plana feia autocrítica al final del duel.
Ens està faltant el que ens està faltant últimament des de fa moltes setmanes, que és assassinar el rival, no? O sigui, comencem bé, comencem per davant o comencem generant, però inclús agafem avantatge, però mai és un avantatge de més d'un gol, i així no es pot anar.
L'eliminatòria es disputa el millor de 3 partits i el Barça haurà de guanyar el següent duel a Cartagena, que es disputarà dijous, per poder seguir somiant amb el títol de Lliga.
Baixem a les pistes de tennis. Carlos Alcaraz buscarà aquest vespre el bitllet per a semifinals de Roland Garros, enfrontant-se al grec Stefanos Tsitsipas, número 9 del món.
El murcià ho tindrà difícil davant un Tsitsipas que ha fet una bona temporada sobre terra batuda, guanyant el Masters 1000 de Monte Carlo i arribant a la final del Godó a Barcelona. Tot i això, Alcaraz ha guanyat els 5 enfrontaments previs que han jugat. El partit serà un quart de 9 del vespre. D'altra banda, la resta de partits de ja estan definits. Avui juga també el Sinner Dimitrov, mentre que demà es disputaran el Demiñaures Berev i el Djokovic Rut, un Djokovic que aquest dilluns ha sobreviscut un altre partit a 5 sets i de gairebé 5 hores contra l'argentí Francisco Cerúndolo.
Estel migdia.
Informació cultural, doncs, per posar punt i final a l'edició d'avui. Anem fins a Muntanyola, on s'ha presentat la programació del nou festival Pausa, que es farà, atenció, en un corral de cabres. Els que Catarres, Obeses, Marina Rossell, Quimi Portell i Albert Pla són els artistes que actuaran en aquest festival impulsat per l'humorista usonenc Peyu.
El Corral començarà el divendres 28 de juny i s'allargarà fins al 26 de juliol. L'escenari serà el Corral de les Cabres que té l'humorista a la seva finca. Les entrades s'han posat avui a la venda i inclouran un concert principal i una actuació prèvia d'arts, com ara un espectacle de clown de Guillem Albà, l'humor de Peyu, la màgia del jove Garrotxí i Sanyes, dansa amb l'usonenca Laura Marçal, improvisació i humor amb Improsaita Story. L'aforament serà de 100 persones, que també gaudiran d'un sopar amb productes locals al bosc.
Acabarem amb la música dels Black Pumas, que avui han anunciat concert al Sant Jordi Club de Barcelona dins la seva gira europea. Va presentar el nou disc que acaben de publicar. El concert de la capital catalana serà el proper 2 de novembre. Les entrades sortiran a la venda aquesta setmana. Sortiran, de fet, divendres a partir de les 10 del matí amb una prevenda que s'obrirà 48 hores abans, és a dir, a partir de demà ja podeu comprar la prevenda per aquestes entrades. Amb això posem punt i final a l'edició d'aquest dimarts, d'aquest Estel migdia. Tornarem demà puntuals a les 2 aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació i com cada tarda i fins les 6 amb el Fabricació pròpia de Mercè Arraga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.